Doncs jo crec que ara el canvi que fem de registre a nivell de la presentació ens va molt bé, és molt idoni, perquè aquest matí de moment hem vist que el fenomen del canvi climàtic doncs és un fet evident i que es manifestarà i s'està manifestant amb un increment de les temperatures i poden haver-hi altres fenòmens relacionats com disminucions de la precipitació i canvis a la morfologia de les nostres costes. Això pot afectar molt l'economia de les comarques gironines i la realitat dels municipis. Després hem vist que en l'actualitat qui està al capdavant del repte de lluitar contra el canvi climàtic són els ens locals, ens ho ha explicat la Maraike, i és així a nivell mundial, els governs nacionals no s'aclaren. I per últim hem vist, a través de l'Antonio, que és que comencem a fer front a un escenari de decreixement no ideològic, no, de decreixement obligat, perquè no tindrem recursos energètics. Per tant, crec que és molt oportú que ara Ramon Rebella, que és el director de l'Oficina del Canvi Climàtic de la Diputació de Barcelona, ens parli del Pacte d'Alcaldes, que és aquest instrument creat a nivell europeu perquè els ens locals adoptin unes polítiques de canvi climàtic potents, i veiem doncs, amiga, com es comença a treballar aquesta triple encreuada a nivell dels municipis. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. I els agraïments corresponents als organitzadors i als que esteu aquí. Bé, després de sentir l'exposició del company, que és tan una cosa tan científica, tan al voltant dels números, el meu és una cosa més social, per dir-ho d'alguna manera, és una cosa més etèria, no tan fixada. Bé, el pacte dels alcaldes, sembla ser que la Marique de l'Eclè ja n'ha parlat, però bé, va ser una iniciativa bàsicament al voltant d'un grup de gent, un nucli de gent de el que llavors era la Direcció General d'Energia i Transports, sobretot al voltant del senyor Ballesteros, que és un dels que més va impulsar-ho, i partia de la convicció de que, malgrat tota la... Bé, no voldria dir la paraula retòrica, però que en molts casos ho és, malgrat tota la retòrica governal i supragovernamental al voltant de la mitigació del canvi climàtic, quedava clar de que els objectius que s'havia marcat la Unió Europea, el 20% l'any 20, no s'arribaria a assolir, que els governs no actuaven d'una manera eficaç en el tema i que les prediccions eren de que no s'arribaria ni de llarg al compromís de la Unió Europea. Malgrat això, en les següents reunions, els COPs, la Unió Europea ha seguit en el mateix camí de seguir augmentant les fites sense que en la pràctica doncs, es trobi una implicació real en la lluita de la mitigació. A nivell governal i supragovernamental sembla ser que l'organització que ens hem dotat, bueno, que ens hem dotat o de la que ens hem dotat, doncs és molt sensible a pressions de lobbies que no segueixen el camí que seguim el reste dels ciutadans i que tenen realment un poder més gran del que haurien de tenir. La Unió Europea doncs, va molt enrere en temes com, per exemple, sent com és el trànsit un dels principals focus emissors, doncs, tot el tema de l'aplicació de tecnologies noves en el sector automobilístic s'ha anat ajustant als interessos del lobby automobilístic. L'aplicació del carbó com a combustible de combustió també s'ha anat endarrerint i a vegades per sobre fins i tot per sobre dels interessos econòmics. O sigui, s'ha mantingut el carbó com a combustible en situacions, no totes, però hi ha hagut situacions i concretament doncs, aquí en el nostre estat n'hi ha hagut, en què a més de ser de tindre un prejudici econòmic, un prejudici ambiental, hi ha hagut a més un prejudici econòmic. En aquest marc doncs, va haver-hi una gent que se'ls va encendre la bombilla d'una manera en principi força encertada, que era la manera d'incloure el nivell més baix de lo que serien les organitzacions estatals, o sigui, el nivell local. D'aquí va néixer el Pacte dels Alcaldes. El Pacte dels Alcaldes no volia ser una repetició d'altres moviments així genèrics, no volia que fos una declaració de principis, que les declaracions de principis doncs, estan molt bé, serveixen per dinamitzar processos, però no, els resultats doncs, no són molt variables, sinó que es pretenia de que fos un compromís real i verificable. Això ho diferencia d'altres declaracions, com per exemple doncs, la carta d'Alborg, que ha fet molta feina i ha servit per moltes coses, però que no tenia un compromís numèric en el qual es quedés lligada l'adhesió. En el cas del pacte dels alcaldes, els municipis adherits, a més de fer la declaració, es veuen obligats a portar a terme accions amb una fita numèrica, o sigui, el famós 20-20-20, o sigui, que és el 1920, haver augmentat l'eficiència, o sigui, haver reduït el consum un 20%, i haver augmentat la producció local d'energies renovables també un 20%. Això del 20-20-20 hi ha versions diferents, jo faig servir aquesta, però hi ha gent que fan servir altres 20, o sigui, tampoc no ens hi fiquem massa. Això era un objectiu concret, a més d'una sèrie d'objectius menors, que eren el d'elaborar un pla d'acció per l'energia sostenible, fer una revisió d'aquest pla, un monitoreig cada 2 anys, i mantenir activitats al voltant d'una setmana per l'energia sostenible, que això era un apèndix de fer activitats cara a la conscienciació de la ciutadania per un ús més sostenible de l'energia. Aquesta idea doncs, va calar força, es va expandir a una velocitat que jo crec que va sorprendre fins i tot els mateixos promotors. De fet, quan van endegar la idea doncs, no hi havia cap mena d'estructura que pogués donar-li suport a la cosa. Només hi havia doncs, la gent de la DGTREN que ho promocionaven, però no hi havia, per exemple, el que hi ha ara, que és l'oficina del Pacte dels Alcaldes, doncs, era inexistent. I no hi havia cap, hi va ser una idea, la van llançar i va tindre molt èxit. De partir d'aquí es va tindre la idea de lo que eren les estructures de suport. La Diputació de Barcelona va ser la primera que es va formar, que consistia en que els governs intermitjos, el que són les províncies i en alguns llocs les regions, perquè fessin el paper de promotors del pacte d'alcalde i de donar suport als municipis en aquest. Després va sortir l'altra idea, que eren les estructures de suport de tipus 2, que eren les xarxes d'entitats, de xarxes territorials, xarxes d'altre tipus, que també agafaven el paper però que no tenien el mateix grau de competència que les de nivell 1. Per exemple, doncs clar, a nivell 1 les diputacions aquí al nostre estat doncs, tenen unes competències força limitades, però hi ha països, per exemple Itàlia, doncs, que tenen unes competències molt extenses, és una cosa molt variable. De fet, va ser la primera vegada que la Unió Europea va agafar els governs locals com a interlocutors i com a ens actius. La Unió Europea, el més avall, per dir-ho d'alguna manera, que arriba en les seves relacions, és amb els governs regionals. Els fons de la Unió Europea generalment es queden, bueno, la paraula és malta maldita també, es queden aturats, vol dir que no s'avancen més avall, en els governs regionals. Més avall, el que és tot el subregional, la relació doncs, era més laxa, fins al punt de que doncs, per molts documents i moltes intervencions de lo que era la Unió Europea doncs, no existia. Si ens n'anem a instàncies, entre cometes, superiors a les de la Unió Europea, doncs ens trobem que la cosa s'agreuja. Doncs, aquesta gràfica, després he calculat els números amb més documents, però no ho tinc en forma de diapositiva. Això em sembla que ho vaig fer el 2010. Es tracta de mirar la freqüència de les paraules locals, govern i govern, però govern des del punt de vista no associat a local. O sigui, si era local, government doncs ja no es comptava local, i estatal en alguns documents relatius al tema del canvi climàtic. Vaig agafar en principi el Plan Climat, que és un document de francès. Ara ja està relativament obsolet perquè això, com bé deia ell, no, va canviant dia a dia, però com a exemple doncs, ja val. El Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático, l'Estratègia Espanyola per a la Gestió de l'Energia, algo així, el Protocol de Kyoto i alguna documentació del COP15. Amb la línia rosa estan a les referències als governs i als estats, i amb la línia blava doncs, està la referència a lo que és el món local, el món que amb el qual té relació directa al ciutadà. I, bueno, i veiem, doncs, bé, també eren coses d'esperar, no? En el document, que és un document elaborat per instàncies locals, doncs, el món local té més pes que el món estatal i subestatal. I això es va mantenint i el que és el trencament amb el món local doncs ja és el que és el protocol de Kyoto, el COP15, l'estratègia espanyola, o sigui, a partir de l'Estat el món local desapareix. Tant és així que la cosa fins i tot continua en el mateix aspecte. Si agafem els documents de la conferència de Rio més 20, doncs, tots aquests documents sobre l'economia verda i diferents coses han anat sortint, local no se'n parla com a organització del món, com a organització econòmica i política, sinó local es fa referència una mica com el qualificatiu aquell de regional de la diapositiva aquella que agafava tot el més enllà fins i tot de la conca mediterrània. No? Lo local desapareix com a ent polític totalment de la documentació. Desapareix lo local i a més doncs, segurament si agaféssim els documents de Rio original, del Rio més 10 i del Rio més 20, doncs, va apareixent cada cop més fort un tema que és el de l'economia verda lligada al desenvolupament i en el que sostenible ja no va sempre unit a la paraula desenvolupament i en canvi el món local desapareix i també jo crec que hi ha una certa desaparició de lo que va ser la fita fundacional del primer Rio, que era el desenvolupament sostenible. Jo per la tendència, per lo que he vingut llegint, que no és massa precisament tampoc, no? Perquè no és la meva feina ni tinc tant de temps, és de que la visió de desenvolupament sostenible es centra més en lo que és la visió del Consell Mundial de l'Economia Sostenible, dels negocis sostenibles, del business, World Business Sustainable Consortium, el WSBC, que és una visió determinada, però clar, és una visió que és en un sentit, i dintre d'aquesta visió, doncs, evidentment, el món local desapareix. Curiosament, en el cas de la mitigació del canvi climàtic, doncs, va haver-hi la iniciativa dels pactes d'alcaldes, que va ser una iniciativa amb força d'èxit. En la diapositiva anterior sortia el número d'adherents que hi ha ara mateix, que són van ja cap als 2.900 municipalitats, bàsicament d'Europa, n'hi ha alguna d'Europa de l'Est i alguna d'Amèrica del Sud. Aquí ja tornem amb el tema de les obligacions. Llavors, a Barcelona, que és el marc que a nosaltres ens interessa, doncs actualment en aquests moments hi ha 156 municipis, bueno, que m'interessa a mi, a nosaltres m'interessa Girona, evidentment. Hi ha 156 municipis adherits al pacte dels alcaldes i cobrim el 92% de la població. Això del 92% de la població doncs és molt relatiu, evidentment. Ara mateix el nostre esforç està centrat precisament en el 8% aquest de la població que queda per cobrir, que a més doncs són els municipis més petits i que amb les dades analitzades, no les porto per presentar-les perquè aquests dies he estat fora i no he acabat de... Però els nostres resultats amb els municipis petits és que per assolir els resultats requereixen una inversió més gran per habitant que els grans. Requereixen un esforç més gran perquè tenen una sèrie de característiques, doncs que hi ha una despesa mínima, una obligació que té el municipi de prestar uns serveis, hi ha els problemes de mobilitat, hi ha problemes doncs, d'equitat, de que té el mateix dret a tindre un equipament una persona que viu en un municipi petit que una que viu en un de mitjà o de gran, i el resultat és de que el requeriment d'inversió per aconseguir la fita del 20-20-20 doncs, és més alt pels municipis petits que pels grans, i que per tant l'esforç és més gran, i encara que només representin, bueno, no és el 8%, perquè aquests són els que no estan adherits, són més, però encara que representin un percentatge, en el cas de Barcelona, més petit de població que no pas els grans, doncs, tenen uns requeriments i unes dificultats afegides. Llavors, una de les feines que ens hem posat nosaltres, de que de fet d'aquest doncs, 92% hi ha un percentatge altíssim, que ara no us sabria dir quin és, però que correspon a la ciutat de Barcelona, en la qual nosaltres doncs, no hi entrem, perquè ja té una entitat superior, diguem-ne, té més pressupost, més potència tècnica que la que tenim nosaltres. Llavors, doncs, el que venia a dir és que, malgrat aquests números, que són una mica així triomfalistes, doncs ens queda molta feina per fer, perquè la fracció de municipis que ens queden per analitzar doncs és una fracció molt important, si no numèricament, si en el sentit de lo que és l'equilibri del territori i de l'equitat territorial. Això doncs, és un resum de totes les dades, de les dades de lo que són els l'inventari d'emissions. Aquí vull fer un petit apart. El Pla d'Acció per l'Energia Sostenible, que és l'eina al voltant de la que gira tota la tasca del Pacte d'Alcaldes, té dos vessants. Una és l'inventari d'emissions i l'altra és el Pla d'Acció pròpiament dit. En un principi, la tendència, el que es deia sobre el Pacte d'Alcaldes és que lo important és el Pla d'Acció. L'important és que el municipi tingui un pla d'acció i es posi a actuar. I el balanç serveix... No he fet res, eh? I així sóc innocent. I el balanç doncs, serveix per veure si es va en una bona direcció i si es va a camí a complir l'objectiu. Ara jo crec que hi ha una... que ens hem deixat seduir per lo que és l'inventari i no se li presta prou atenció a lo que és el pla d'acció. L'inventari, al final, són uns números que si els dels models són amb quadrícules de 10 km quadrats, els dels inventaris municipals són tonelada amunt, tonelada avall. O sigui que són uns números que tenen un valor però un valor relatiu i que entestar-se en aquests números doncs és una mica liar-te perquè és com si agaféssim una bossa de patates d'aquestes de 10 quilos i ens empenyéssim en pesar-la o bé amb una balança de laboratori o bé amb una balança d'aquestes que pesen camions. O sigui, tenim la bossa de patates i l'important serà com les pelem i com les fregim, no si n'hi ha una dècima de mil·ligram o si resulta que és un quilo per sobre o un quilo per sota. O sigui, és trobar la justa dimensió. I en el cas dels inventaris, en el nostre país doncs, té un problema greu, que és la qualitat de les dades estadístiques disponibles. Hi ha el problema del secret estadístic, hi ha el problema d'un endarreriment notable en aconseguir els números, i després hi ha números que no estan és impossible obtenir-los desagregadament, i ara s'han de fer estimacions que poden ser més o menys fines, però que no deixen de ser estimacions. El trànsit és un forat negre, però és un forat negre que és pràcticament el sector majoritari. Llavors, fixant-se tant en la qualitat dels inventaris, doncs el millor és voler matar puces amb un canó. Això ens passa a nosaltres, però parlant amb gent d'altres països, fins i tot de països d'aquests que es figura que tot ho tenen comptat al bat i el litro de gasolina i que no és així tampoc, que el trànsit és un forat negre pràcticament a tots els plans dels que he tingut accés i que llavors doncs, entestant-se en que si aquest 19.018.778 són 778 o si són 20 milions, no és el problema real de la mitigació del canvi climàtic a escala local. El problema real són les accions que volem fer. És que les accions que volem fer que siguin accions eficients, que siguin factibles, que siguin el més barates possible i que i prou tinc que hi hagi voluntat de fer-les. Perquè això també és un altre tema de tenir en compte. Llavors aquesta taula doncs, té el valor que té, que és un valor superrelatiu. Són les dades que hi ha, són dades que ens indiquen coses, per exemple això de que s'ha de fer un esforç més gran en els municipis petits, però se les ha de mirar fins on valen. Al voltant dels inventaris d'emissions doncs, hi ha una feina esmerçada enorme. Nosaltres ens vam plantejar la possibilitat de fer una eina, però al mirar-ho resulta que d'eines n'hi ha una pila. Hi ha, aquí en l'estat mateix n'hi ha mitja dotzena. No valia la pena fer-la... O sigui, no era rentable dedicar esforços en això. Llavors, el que sí que pensem que és important és la part aquesta, la part de les accions que es volen desenvolupar. En principi, un pla d'acció són les accions que s'han de fer per sentit comú. O sigui, en principi, doncs, es podria arribar a fer un pla d'acció sense trepitjar el municipi i segurament doncs, ho endevinaria amb un percentatge que serà millor evidentment si la persona va al municipi i és un pla arrelat. Per exemple, doncs, amb una consultora, que evidentment no direm la consultora ni el municipi, va posar com a acció l'eficiència energètica de la piscina, proposant una sèrie de detalls tècnics. Aquell poble, si haguessin anat, haguessin vist que la piscina és una piscina d'estiu, que és una piscina descoberta i que per tant el tema energètic doncs, no corresponia. No? O sigui, no es poden fer plans a distància, evidentment, però hi ha una part que és de sentit comú i una altra part que és la d'oportunitat econòmica i de voluntat política. Per exemple, de sentit comú és que en un municipi hi hagi un gestor energètic que porti el control, que vigili com van les coses i que, bueno, que tingui endreçat l'energia del municipi. Això està molt bé, però bé, moltes vegades hi ha disposició a gastar-se 18-24.000 euros en software, en una campanya, no tant una campanya, però vaja, fins i tot a fer algun tipus de millora tècnica, però en canvi posar en plantilla una persona, això ja és una altra cosa. No? Hi ha unes prioritats que se surten de lo que és la lògica i que se surten de lo que és convenient pel plan. Després, molts dels nostres plans que hem fet, d'aquests 150, doncs es van acabar a finals del 2008. Llavors ens trobem que el que era factible en aquell moment, doncs ara és inversemblant. Hi ha municipis que van posar com a alternativa per fomentar el transport amb mobilitat tova, diguem-ne, una bicicleta pública. A hores d'ara aquest municipi no es pot ni plantejar la possibilitat d'implantar la bicicleta pública perquè ara mateix els recursos econòmics doncs, no són els que eren. Llavors, bé, el que és important és tindre clar que les accions que ens convenen són les que es poden portar a terme. Llavors, nosaltres estem portant un seguiment de totes les accions que de les quants mils d'accions, no sé si... Bé, són unes 5.000 accions les que hi ha en els 100 i pigoet plans i les hem anat analitzant, dividint-les per categories, mirant les que s'han rebutjat, perquè ja han començat a haver-hi revisions, mirant les que s'han implantat per percentatge i estem intentant fer com una mena de taula de doble entrada, per dir-ho d'alguna manera, en la qual hi hauria la llista d'accions i llavors d'alguna manera, segons el grau de compromís que vol tindre l'Ajuntament, segons els resultats que vol tenir i segons el cost, mirar de fer uns llistats d'accions tipus, perquè llavors un cop tenir aquest llistat, adaptar-ho a la realitat del moment d'aquest municipi. El que passa és que bueno, ara mateix doncs, tenim només 3 plans per contractar, en tenim mitja dotzena que s'han d'acabar i va venint una adhesió doncs, cada mes, una cosa així, o sigui, de fet, això si ho estem fent és cara a un marc més general que no pas el nostre. Llavors, arribant al punt de que ja tenim 105, no són 150, són 130 i pico, però en breu, abans de Nadal seran 150, tenim 150 plans aprovats per plenos municipals, i bé, alguns doncs, ja tenen 2 anys de vida i altres doncs, tindran dies, però s'han d'anar executant i ens trobem doncs, en un escenari que ha canviat importantment i és doncs, que els municipis ara mateix, la majoria, no tots, no tenen capacitat d'inversió, els seus pressupostos estan tancats i tenen uns destins molt concrets, vull dir, hi ha tots els capítols de personal que els han de cobrir, Després hi ha tota una despesa social que s'ha d'atendre i després també ens trobem doncs, que tampoc tenen els municipis de 3 anys, s'han endeudat bastant alegrement, ara es veu, en aquell moment doncs, a toro passada tothom ho sap, no? Però almenys quan hi havia l'alegria doncs, tothom s'endeudava i ara doncs, hi ha municipis que estan 4, 5, 6 vegades per sobre de l'endeudament legal. Llavors, doncs, en termes generals, no hi ha possibilitats d'endeutament, el qual vol dir que els municipis ells sols no poden executar cap cosa nova. Llavors, doncs, el problema, el repte, és trobar accions que puguin generar ingressos. Això doncs, és la quadratura del círculo. En teoria, les renovables doncs, generen uns ingressos, però com bé sabreu, doncs, generen uns ingressos, hi ha un període d'amortització i després generaran de veritat ingressos. I clar, aquests períodes d'amortització doncs, se'n van als 10 anys, 15 anys, 20 anys, 25 anys. Això vol dir que fa falta endeudar-se per tirar-ho endavant. El marc és un marc complicat i hem buscat la manera de tirar endavant els plans d'acció en la situació en què estem. Nosaltres havíem mirat d'engegar una línia creditícia del Banc Europeu d'Inversions pels municipis que va mig reeixir, però que ara mateix doncs, no és útil perquè els municipis no poden agafar els crèdits. Llavors doncs, bé, hem canviat de direcció i estem buscant que algú altre faci les inversions. No és el panorama que nosaltres buscàvem. Nosaltres doncs, sempre hem defensat, en principi, per exemple, doncs, ens agrada molt el model de gestió de l'aigua de la Congiac, que és d'empreses municipals o d'empreses majoritàriament municipals. Ens agrada molt els municipis que tenen la gestió directa de les escombraries, perquè generalment ho fan molt bé i són uns models d'excel·lència, però ara ens trobem en que doncs, aquests models no ens són d'aplicació. No funciona, no els podem extendre. Llavors, bé, en el municipi hi ha, amb la despesa municipal, hi ha dos capítols molt importants. Els dos estan relacionats amb el canvi climàtic i els dos tenen accions referides al PAES. Són la gestió dels residus, la gestió municipal, o sigui, la recollida fins a planta i sobretot l'enllumenat públic. Doncs bé, tenim com a objectiu treballar bàsicament sobre la producció local d'energia de manera que no sigui costosa pel municipi. Un altre tema és el de millorar l'enllumenat públic i després millorar la gestió energètica dels equipaments, que és una mica més complicat. En aquest aspecte, doncs, en gestió local d'energia, tenim un model de cessió de cobertes, que deve ser el que se coneix per lloguer de cobertes. El municipi treu a concurs una cessió d'espai públic, la coberta d'un edifici, i en aquest concurs doncs, el guanya qui presenta la millor oferta. Durant uns anys l'Ajuntament cobra un cànon que en principi és, amb l'experiència que hem vist dels darrers concursos, és gairebé simbòlic, són xifres molt petites, i al cap d'un temps que no baixa dels 15 anys, l'Ajuntament passa a ser titular de la planta fotovoltaica. Aquest és el primer model. Hi ha un segon model que és potser una mica millor, però que està en discussió pels juristes del nivell local, pels secretaris, que és el renting de l'instal·lació fotovoltaica. En principi doncs, és que una entitat financera financia la instal·lació fotovoltaica en coberta i l'Ajuntament va pagant un lloguer. I aquest lloguer es diu, amb clàusula en el contracte, que no serà mai superior a el que guanyi l'Ajuntament venent l'electricitat. No està malament, segurament sigui millor que la cessió d'espai públic. I al cap de N anys, que això es posa en el contracte, que també sol estar al voltant de 15, l'Ajuntament ja passa a ser, es considera que la instal·lació té un valor residual zero i l'última quota, diguem-ne, doncs és comprar la instal·lació. Això deia que estava en discussió doncs, perquè hi ha secretaris municipals que diuen que això és un leasing encobert. I el leasing sí que computa com a endeutament. Jo d'això no en sabia res, d'això del leasing, del renting i de l'endeutament i dels TIRs i del payback. D'això per mi és relativament nou. Jo, les meves idees doncs, era fer un projecte d'una planta fotovoltaica i vinga, que produeixi, no? Però bueno, ja no és l'escenari. Això és l'escenari per la fotovoltaica. Llavors el tema de la geotèrmia, de la biomassa, de la tèrmica, doncs és una mica més complex. Perquè si no és inversió directa, doncs es complica. La biomassa, en principi, i la microcogeneració que estigui adaptada a la necessitat tèrmica de la instal·lació. Si és sobrevalorada la necessitat tèrmica de la instal·lació, ja és generació escampada i en principi a nosaltres no ens interessa. En principi, després els ajuntaments fan el que volen, evidentment. En el cas de la biomassa i la microcogeneració o minicogeneració es pot fer a través d'empreses de serveis energètics, que és una altra quadratura del cercle. Consisteix en convertir despesa corrent, o sigui les factures d'energia, convertir-lo en inversions. Això en principi sembla un joc de mans. Tinc una... Corre, ara. Vaig enrere. Tinc una diapositiva que l'explica molt bé. Està treta d'alguna publicació, no sé si de la Generalitat, sembla que és de l'ICA, la publicació. Bé, tenim uns costos d'energia, que és el que té el municipi ara mateix. Tenim, doncs, per exemple, un complex d'edificis, una escola, un poliesportiu i un casal del que sigui. I té una despesa equis de calefacció i d'enllumenat. Per posem el calefacció, així ens expliquem en biomassa. Llavors, el sistema de gestió per a empreses de serveis energètics és que una empresa de serveis energètics guanya un concurs públic amb una oferta de gestió i baixa el cost de l'energia que consumeix aquesta instal·lació. Baixa el cost doncs, perquè fem servir un altre combustible, que seria el cas de la biomassa, perquè hem instal·lat sistemes de control més acurats, perquè a més els sistemes de control doncs, a més s'ha implantat una cultura organitzativa i és bueno, bàsicament que els responsables vigilin la seva cosa. Això ha requerit unes inversions que seria quedat a quadrat, que es paguen amb aquesta fracció del... No sé, l'empresa de serveis energètics cobra aquest bloc d'aquí i aquest bloc d'aquí. El cost de l'energia i les inversions més els seus beneficis. Llavors aquí queda un bloc, tercer bloc, que intentem que aquest bloc existeixi sempre, però això no pot ser sempre. A vegades és molt, molt, molt petit, aquí està bastant gros, no? Però això seria doncs, una perquina, una miqueta, miqueta, que és un estalvi de l'Ajuntament en el que el contracte. O sigui que el contracte total sigui, la suma d'aquests dos blocs, sigui més petita que aquest bloc d'aquí. Això dura un temps, dura el temps que l'empresa aquesta amortitza les inversions i el temps en què té el benefici industrial que li pertoca. I al final d'aquest temps la cosa queda, l'Ajuntament és propietari, diguem-ne, de totes les millores tecnològiques que s'han fet i llavors doncs, el que li correspondria pagar és aquest bloc d'aquí i aquest bloc d'aquí ja no. Això tampoc no és exactament així perquè una part d'aquest bloc d'aquí són despeses que són fixes, de manteniment, de control, de lo que sigui. O sigui, no seria tampoc tan gran l'estalvi del contractant, però seria un estalvi notable. Això sobre el paper està molt bé, és una alternativa que és atractiva i a més s'ha aplicat a molts llocs amb èxit. Llavors la cosa està en com l'apliquem aquí. No es tracta d'una, el que ens han dit a vegades, no es tracta d'una privatització encoberta. O sigui, aquí, a l'Ajuntament, ha de conservar sempre la paella pel mànec. L'Ajuntament és qui paga, l'Ajuntament és el que realment és titular de la instal·lació i l'empresa de serveis energètics, com el seu nom diu, presta un servei amb un contracte que té una durada i unes clàusules de control determinades i com cop s'ha acabat el contracte, doncs el contractant queda lliure. Nosaltres, amb empreses de serveis energètics, no en tenim cap experiència, però amb la recollida de residus sí, i sabem el que passa, que és que, clar, les empreses aquestes, les que s'han presentat als concursos, doncs són unions temporals d'empreses de grans holdings d'aquests energètics i grans empreses mantenidores, i són molt potents, són gegants dintre del que és la nostra escala econòmica, són gegants econòmics. La relació que poden tindre amb un municipi de 20, 25, 15, 5, 1.000 habitants, doncs és una relació d'una puça amb un elefant. I és el que ha vingut passant amb els residus. Doncs, a la que hi ha una petita desviació del que és el contracte, són serveis especials, l'Ajuntament, els serveis especials se li van acumulant, se li fa una factura grossa, es fa un arreglo sobre la marxa, no es modifica el contracte, sinó que es van fent parxes i al final el municipi queda captiu del contracte. I en vez de ser una relació d'un contractant que està per sobre i mana, i un contractat doncs, que fa la feina, acaba havent-hi, que queden nivellats i fins i tot doncs, estan més alts. Llavors això és el que, sabent que pot passar, no volem que passi de cap de les maneres. Llavors aquí ve el nostre recolzament a les, el nostre recolzament als municipis, que és bàsicament nosaltres que érem tècnics i no ens preocupàvem de l'altre, és de vigilar molt el quadrat aquest d'aquí. El suport jurídic ha passat a ser una cosa fonamental, i els que eren enginyers i biòlegs i ambientòlegs doncs ens hem tingut que posar les piles en aquest aspecte. Alguna experiència teníem amb els contractes de concessió de la recollida dels residus, però és un punt bàsic. Dissenyar un plec en el qual hi hagin el màxim de garanties perquè l'Ajuntament pugui mantenir el control. Llavors, bueno, això ho estem intentant, la qual no vol dir que ho aconseguim, evidentment. El que es tracta és d'incloure clàusules d'auditoria, clàusules de transparència d'informació, objectius de qualitat del servei, perquè evidentment si tu agafes un enllumenat i vols que sigui rentable, doncs, bueno, doncs baixes la qualitat del servei i segur que se t'és més rentable. Això no vol dir que l'enllumenat no estigui sobredimensionat i que no sigui qualitat sinó sobrequalitat, que llavors és mala qualitat, no? És contaminació lumínica, és desperdici d'energia, és una pila de coses, no? Això no vol dir això, sinó que el servei es mantingui estrictament en les condicions que s'han fixat en el plec. Llavors això vol dir que fa falta un altre suport, que aquest suport és tècnic, però que tampoc no és el suport tècnic que estàvem acostumats a fer, i és que en el projecte que surt es treu a concurs s'ha de vigilar molt la viabilitat econòmica de lo que treus. Perquè si treus una cosa que no és viable econòmicament per a l'empresa, llavors et trobes amb un problema, i és evidentment, no?, que l'empresa juga amb els seus números i tu amb els teus, i estàs en inferioritat de condicions a l'hora de negociar en aquest aspecte. Llavors és molt important que hi hagi un estudi econòmic seriós sobre el projecte que agafa l'empresa de serveis energètics, sigui l'enllumenat, sigui una caldera de biomassa, sigui un district heating petitonet, coses d'aquest estil. És molt important dintre del suport tècnic el que és la part econòmica. I després, evidentment, també tenim la part purament tècnica, no?, que és la que abans era el nostre tema preferit, que és la viabilitat tècnica dels projectes, de que realment siguin els... I després queda una gran pota, que és el suport financer, que en aquest cas la cosa és de que, en principi, qui guanyi, o sigui, l'empresa de serveis energètics, és qui realment ha de buscar-se el finançament, i nosaltres el que podem fer és cobrir alguns forats, les subvencions que es puguin aconseguir de les entitats que siguin poden servir per baixar el temps del contracte, bàsicament. O sigui, si un contracte és de 500.000 euros, si tu aconsegueixes 100.000 euros d'un altre lloc, doncs això ja només és un contracte de 400. Un contracte de 400, doncs, en vez de durar 15 anys, pot durar-ne 12 o 11, i recuperes abans el control 100% de la instal·lació. No és l'escenari que voldríem, evidentment, ens hauria agradat més un escenari en què els ajuntaments tinguessin capacitat d'endeudament, poguessin demanar crèdits i aconseguir línies de crèdit de baix interès i de que la titularitat de totes les instal·lacions fos municipal. Per poder tirar això endavant, poder fer aquest suport financer, suport jurídic contractual, suport tècnic, la sensibilització ciutadana, doncs, també, clar. Vam aconseguir el primer Facility Helena que es va donar, el projecte Helena, que és European, no sé si surt aquí, bueno, és una línia de la Unió Europea d'ajuts per a l'eficiència energètica, que es tramita a través del Banc Europeu d'Inversions, o sigui, els controls són bancaris, no són els de la Unió Europea. Nosaltres estem acostumats als projectes europeus en què doncs, tu has de justificar que tu gastes i ja està. No? En el cas aquí, com que és uns diners que ens deixa un banc, ens dona, hem de garantir una inversió generada per la nostra activitat de 25 vegades l'ajut. O sigui, ens han deixat uns 2 milions al llarg de 3 anys i hem de generar com a mínim 50 milions d'inversió. És molt, és molt. Sembla ser que en els nous els hi faran una mica més petit. I després doncs que també segurament hi vincularan un estalvi en carboni, o sigui, que siguin un carboni estalviat per cada euro deixat. Perquè ja s'han trobat amb casos doncs, de que només que amb negociacions tarifàries, que això també és important i també ho pot fer una empresa, evidentment, s'han aconseguit preus suficients com per fer rentable maniobres d'aquest estil. No? Llavors no genera cap mena d'estalvi en CO2. Bueno, això és la quadratura del círculo, que ja es veu clarament que els círculos continuen rodons i no els quadrats. L'important és trobar aquest espai d'aquí, que és en el qual els interessos de les empreses i els interessos de l'Ajuntament coincideixen. I ser possible una mica més cap a aquest costat. No? El nostre interès és que estigui en aquest cantó d'aquí, que no passa en aquest cantó d'aquí. És el que aspirem. Bueno, aquí és el que he dit fins ara. No? Doncs els camps que ens hem agafat és la fotovoltaica, la biomassa i... la biomassa i la microcogeneració i a nivell una mica menys doncs la tèrmica i la geotèrmia. La geotèrmia és molt interessant, però no acabem de trobar el camí per tirar-la endavant. L'eficiència energètica doncs, bàsicament és l'enllumenat públic, que és el pastel gros, i els equipaments, que també déu-n'hi-do, hi ha equipaments que s'han anat construint els anys de bonança, que són com d'acabant, vale, de seguida acabo. Equipaments que s'han construït en els bons anys de, com dirien els argentins, no? De la plata dulce, que són sumiders d'energia, brutalitats, milions de quilowatts en instal·lacions, piscines, cada una instal·lació de piscina doncs, que té una piscina gran, una piscina petita, una piscina per fer gim, una sèrie de jacuzzis, una platja com artificial al costat, perquè i clar, arribes a un punt en què aquests equipaments tenen una despesa corrent brutal i se'ls ha de trobar una sortida. La idea és vincular doncs, un paquet amb l'altre. No? Qui agafi l'enllumenat doncs, també es queda de propina al poliesportiu. Bé, això són les barreres tècniques. Sembla mentida, però la barrera més grossa hauria de ser el finançament i realment jo crec que o és més alt gran el marc legal o estan a la part, no? El marc legal i el finançament. Són un problema, els problemes que tenim més. Això ens ho saltem. Això és el que hem anat fent. Hem fet 89 contractes de suport tècnic, 14 de biomassa, 15 de cogeneració, 14 d'eficiència a l'enllumenat, tot això és el seguit aquest. I aquí està la mare dels ous. La inversió generada, aquí diu a data d'avui, la data d'avui era el juliol d'aquest mateix any, o sigui, pràcticament ara ja són uns 9 milions, però continua sent petit. Nosaltres esperem que a finals d'any estarem en 25 milions generats. Això són concursos d'enllumenat, bàsicament, i algunes i bastantes instal·lacions de fotovoltaica en coberta. I comencen a incorporar-se aquí temes de biomassa i d'algun district heating mitjanet en biomassa. I el nostre objectiu és aconseguir com a mínim el 2013, el maig del 2013, que és quan tanquen la finestreta i no ens admeten més resultats, d'aconseguir que s'hagin creat inversions en 90 milions en eficiències renovables. Això són se suposa que és les interessos realistes. Si hi ha un parell o tres de coses que si ens deixin, bueno, parell o tres no, bastantes més, hi ha un bon grapat de coses que si maduren i surten, doncs podem arribar al 100 i pico, 150, una cosa així. I quan haguem arribat a això, llavors mirarem de trucar la finestreta i que ens renovin d'alguna manera la Facility Helena i poder seguir 3 anys més en la mateixa línia. I si la situació econòmica canvia, doncs també canviaran els models d'actuació. Queda a la butxaca una cosa que també pensava entrar, que era tot el tema de les accions de nul cost, que en principi hem fet alguna prova, basades en els 50-50, el mateix model que el 50-50 de les escoles, però aplicat en equipaments i que ens ha donat molt bon resultat i que això si tenim en mente, si podem estendre-ho, i alguna altra cosa. I després, que penjant del PAES, clar, els PAES van a la mitigació i queda un espai molt ampli als municipis, el que passa és que clar que no és estalvi econòmic, que és el tema de l'adaptació. Però bueno, això serà una altra escola d'estiu d'aquí 4 o 5 anys. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies Ramon, t'has estat molt bé el temps.
Si no em vegis tret el cartell em vés durant de més durant més.
Ha funcionat, doncs. Bueno, jo crec que anirà bé que ens expliquin un moment això del 50-50. Jo crec que no coneixem almenys...
Bueno, els models aquests, el 50-50, que jo sàpiga, en principi és una cosa nascuda a Centre Europa, bàsicament és el que són els alemans, els inventors de la... com a mínim els inventors del nom, no? I consisteix, sobretot això s'ha fet amb instal·lacions escolars, en què es fan unes activitats, s'agafa un grup de nois, es fa una auditoria energètica de mestres també, si no hi ha un mestre, no. Es fa una auditoria energètica de l'escola, després es fa un programa de seguiment i es plantegen accions. Llavors això logra un estalvi i d'aquest estalvi l'entitat que gestiona les factures de l'escola se'n quedaria la meitat i l'altra meitat va per a l'escola en la que el model original i en principi és el que ha de ser, els qui decideixen on van aquests 50% són els alumnes. Aquí això nosaltres liderem un projecte europeu, l'Euronet 50-50, té una web que em sembla que es diu així, Euronet 50-50, però ara mateix no es diu, però m'imagino que posant el nom es pot trobar. Hi ha una web, hi ha una xarxa de blogs que mantenen les 13 escoles catalanes que participen. Després hi ha una, com que és un projecte amb 8 o 9 socis estrangers, doncs també hi ha connexió amb els blogs de cada país. Hem tingut problemes, per exemple, l'Ajuntament de Grècia amb el que participaven, doncs l'han dissolt, desaparegut. I l'organisme que s'ho ha quedat, que és la província, no, la prefectura de Creta, doncs no en sap què fer amb això. I també, de fet, tenim el primer pagament bloquejat. Llavors, bé, és una cosa que està dissenyada per les comunitats escolars i nosaltres la nostra idea és veure si d'alguna manera es pogués fer en equipaments esportius i culturals. Hi ha problemes perquè els secretaris d'Ajuntament acceptin donar el 50% de l'estalvi a les escoles, evidentment. Diuen, això què? Aquesta subvenció de santa de què? És això.
Molt bé, alguna pregunta? Els Xavis.
Hola, bon dia. Em dic Xavier Almansa, del Consell Comarcal de Pla de l'Estany. La meva pregunta vindria, tu que estàs a la Diputació i que esteu liderant els PAES, els consells comarcals a Barcelona quin paper juguen entre la Diputació i els ajuntaments? Ho dic bàsicament perquè a la província de Girona els consells comarcals són els que fan els contractes per exemple, per la gestió de residus, pel tema de sanejament, tenen un paper important en aquest, això, sobretot en recollir residus i en sanejament. I era per veure doncs, quin paper juguen a Barcelona, en els PAES, i després si veus que puguin jugar algun paper aquí a Girona.
Sí, sí, tens tota la raó. No ho he dit perquè tampoc no m'he ficat en el detall del que és el nostre funcionament. De fet, en consells comarcals hi han participat, sobretot els consells comarcals que tenen agència d'energia, o sigui, l'Agència d'Energia d'Osona i l'Agència d'Energia del Maresme han participat directament en el tema, i després altres agrupacions que de fet són pròximes als consells comarcals també han participat. Alguns consorcis, mancomunitats, que en alguns casos estan directament vinculades amb els consells, doncs també s'han mogut. I sembla que així és una mica, no exactament estimulat per això, però això també és un factor a tenir en compte, doncs hi ha altres consells comarcals a part del d'Osona i del Maresme que estan pensant en moure el tema a través d'això, de si no una agència d'energia, que potser sigui una cosa, el nom és molt imponent, no? Una cosa més potser més ajustada a lo que a les possibilitats, doncs, que pensen intervenir en el tema energètic, i no em voldria equivocar, però em sembla, doncs, per exemple, el Bages i el Penedès. Després, per exemple, doncs, hi ha una empresa, l'Anoia, que és una empresa pública, que el capital és de l'Ajuntament d'Igualada i del Consell Comarcal, que també ha participat en el tema Limis. Vull dir, sí, i segurament si el dia a dia no se'ns... si la cosa hagués pogut ser més reflexiva, perquè clar, nosaltres vam entrar en el tema aquest, no hi havia ni estructura de suport, no hi havia ni oficina de pacte d'alcaldes, no hi havia metodologia, ens vam inventar la metodologia sobre la marxa i vam anar tirant milles, fins al cap de dos anys no va sortir la metodologia oficial del Joint Research Center, que tenen 5.000 científics però tenen una velocitat de creuer bastant lenta. Perquè estan molt fixats en el que els números siguin tots quadrin a la dècima, i clar, no, la seva proximitat al món local, com que estan molt amb la seva llunyania al món local, els hi fa que no vegin, doncs, que a vegades les factures estan dintre una caixa de sabates guardada dintre un armari, no? Que no és un fitxer informàtic. Llavors els consells comarcals podrien tindre un paper molt important i el tenen en molts casos. Jo no sé a Girona com és la situació, però segur que sí, eh?
Hola. La meva pregunta és una mica més de caire tècnic. M'ha sorprès una mica quan has comentat que aquestes instal·lacions del lloguer de terrats per instal·lar energia fotovoltaica, doncs es preveu, doncs, que en 15 anys potser la titularitat seria del municipi, i em pregunto si les vides mitjanes de les plaques solars estan entre 10 i 20 anys, si no és una mica entrampar-se en una cosa encara més complexa.
Que et passin un residu elèctric i electrònic, no?
A més a més. A banda d'això, sobre quan parla una cosa interessant que m'ha semblat que has dit, també sobre el que és la gestió de tots aquests temes en municipis petits, es veu que la inversió en sostenibilitat és molt més elevada. I no sé si us plantegeu el que és la possibilitat de mancomunar d'alguna manera alguns municipis en qüestions, en sectors de sostenibilitat, per sota el que són criteris d'eficiència energètica, de criteris geogràfics i criteris de logístics, d'eficiència logística també.
Bueno, la vida de les plaques, els realistes diuen la que dius tu, no? De 10 a 20 has dit? Sí, més o menys. Va, i els optimistes diuen de 15 a 30. Clar, amb un període de temps tan llarg de la sessió i amb un marge, un escenari financer que és una mica així imprevisible, fins al punt de que es parlava de fer retroactiu les noves tarifes de compra de l'electricitat, fer-la retroactiva, o sigui, la baixa a concessions anteriors, o sigui, la inseguretat que va creat en el sector el fet de que el mar no sigui clar, doncs estem en una situació en què fer futurologia és complicat. Ara se'n fem una mica, no? De futurologia, el dir d'aquí 15 anys ja serà teu. Hi ha un escenari tecnològic, que és el d'ara, que és diferent del de fa uns anys enrere. O sigui, cada cop que ha anat baixant la prima del que es paga per la corrent generada per fotovoltaica, el sector ha baixat el preu de la placa. O sigui, les plaques han baixat de preu un 50% o més. I sembla que tenen encara marge per baixar. O sigui, la placa va ser un negoci daurat fa 7 o 8 anys, que era negoci daurat això i negoci daurat instal·lar les plaques. I ara no és tan daurat, però encara és negoci i el preu ha baixat una brutalitat i seguirà baixant. A part d'aquesta cosa que és el libre mercado, no? El lliure mercat que moltes vegades ens distorsiona això perquè està per sobre del cost real, hi ha un canvi tecnològic que farà que hi haurà plaques molt més eficients i molt més barates, i no sé, els alemanys, que són els que tenen més megawatts instal·lats de tota Europa, els que en produeixen més, els que en produeixen més per habitant, els que tenen més metres quadrats per habitant, tot i que són dels que tenen menys insolació, és curiós, no? Aquests diuen que en un termini que depèn de l'optimisme del que ho digui, doncs, però és d'aquí, està a tocar de la porta, 3-4 anys, el cost de la placa i el preu de l'energia es creuaran i la placa ja produirà, no necessitarà prima. En el moment en què la placa no necessiti prima, llavors es pot entrar, entrem en un escenari diferent en el qual el contracte que es va fer originàriament doncs s'ha de modificar. Perquè el que no farà un inversor és mantenir una instal·lació obsoleta que guanya molt poc quan amb les mateixes condicions pot instal·lar pot millorar la instal·lació. Llavors, bueno, doncs, clar, l'escenari futur és tan, entre cometes, imprevisible, tant des del punt de vista del tema de les primes i la política tarifària del govern, com des del punt de vista tecnològic, que bueno, és una mica explicar cuentos el que fem nosaltres, és veritat. Això sí, és cert. I el tema de la mancomunitat, evidentment, en pobles petits, mancomunar-se és una cosa bàsica. El que passa és que hi ha dificultats jurídiques en aquest aspecte. Clar, no? Hi ha agrupacions municipals que van modificant els seus estatuts, canvien els objectius i van incloent el tema de gestió energètica en mancomunitats diverses, fins i tot mancomunitats que estan, bueno, mancomunitats o organismes supramunicipals que estaven pensats per promoció econòmica, per turisme, per coses així que no tenien pràcticament res a veure amb l'energia, doncs modifiquen els estatuts i es fan que el tema energètic pugui entrar, i ja hi ha consorcis així a zones de més de, diguem, de muntanya, per dir-ho d'alguna manera, no massa, de que municipis petits, doncs, que tenen ja una estructura, doncs estan canviant amb això i han començat a fer coses. Nosaltres tenim alguns projectes ja fets en consorcis de l'Anoia, del Bages, en comunitats de municipis que tiraran endavant temes energètics des d'aquest punt de vista. De tota manera, el nostre model originari era el de Poitou-Charentes, que és una regió francesa que governava o governa, no sé, la Ségolène Royal, que van fer una operació de fotovoltaica molt impressionant amb coberta escolar. Però clar, allà era titular, la regió era titular de les instal·lacions escolars. Nosaltres vam intentar fer això de manera de fer filots. La Diputació faria de facilitadora i trauria el concurs, i després cada contracte seria per cada municipi. No. O sigui, jurídicament sí que segurament és possible, però la gent que té l'última paraula en temes jurídics no ho veuen clar. Hi ha algun motiu d'haver-hi, evidentment, no? Perquè es pugui fer una cosa així. Llavors, com que no es pot fer això de coses així, això ho han de fer els municipis, s'han d'agrupar ells i han de tirar endavant la cosa. Llavors, bueno, doncs hi ha el que deia abans el company dels Consells Comarcals, doncs a Osona, el Consell Comarcal d'Osona, via Helena, doncs hi ha alguna cosa d'enllumenat i algun projecte també de solar. I després et dic que el Consorci de Promoció del Berguedà en Salagués, doncs també una instal·lació fotovoltaica, i així anem una mica sobre la marxa. Anem inventant. No sé qui ho va dir, però deien que en moments de crisi a vegades és més important la imaginació que el coneixement. Nosaltres no estàvem molt acostumats tampoc a fer servir la imaginació, però bueno, ens hi veurem forçats.
Una última pregunta només. En relació al que és la gestió de residus, us heu plantejat vosaltres o des de la possibilitat de responsabilitzar o fiscalitzar algun tipus d'empreses productores que utilitzen en excés el que és l'embalatge i el que o fins i tot fiscalitzar en funció de les externalitats a nivell de transport, energia, etc, pel problema de gestió d'aquests residus que estan generant, és a dir, no fer recaure el que és la despesa d'un consum sobre els habitants, sinó en els que han decidit prendre una política d'invertir en el que és l'envàs.
Sí, això és el fonamental, evidentment. Això seria la prevenció. El que passa és que l'àmbit d'actuació dels municipis, el tema de la prevenció té que jugar, té paper a jugar, però és un paper indirecte i directament sobre el fet del productor d'embalatges, difícilment un municipi pot tindre ho té més difícil, ho té molt difícil. Pot fer coses que estimulin l'SDR, foragitar una mica les bosses en el que és el municipi, però la clau d'això està en el Ministeri d'Indústria, bàsicament, i el subministeri de Medi Ambient que tenim ara.
Bé, ara, darrera pregunta.
Sí. Molt ràpidament, Xavier Ventura, Badalona. En primer lloc, em sembla que a Sabadell hi ha una experiència similar al 50-50 amb les escoles, no sé si és exacte, però que, bueno, que llançaven aquesta iniciativa. I després, heu notat algun canvi en les ESS? Perquè des de l'inici fins ara entenc que ells també s'han trobat amb problemes de finançament. No sé si...
Sí, bàsicament és de que fa 3 anys tothom s'hi apuntava i ara quan surten els concursos has d'anar darrere a veure si s'apunten. Hi ha una gran cautela en ficar-se en coses i hi ha hagut a vegades coses que nosaltres havíem, ja teníem l'estudi tècnic, estàvem mirant el tema i quan s'han mirat les finances municipals aquí no s'hi presentarà ningú. O sigui, municipis que porten 6 mesos sense pagar l'enllumenat, doncs aquests ni cap S voldrà, perquè no té la garantia de cobrar. O sigui, hi ha una cautela per part de les empreses que es poden presentar això. I per l'altra part, els mantenidors, les empreses de manteniment que en principi no estaven molt interessades, semblava que no estaven molt interessades, ara sí, hi juguen. O sigui, Ente, Comsa, tots aquests, que són molt potents i controlen el manteniment de percentatge molt important de municipis, ara ja això li veuen més... Clar, de fet és que quan es treu una gestió d'un enllumenat amb un model S, hi ha el model aquell dels 3 blocs que és per la despesa energètica, però a part d'això hi ha un altre bloc que el tenien que posar a sobre, que és el manteniment. I si no van lligats manteniment i subministrament energètic i les inversions energètiques, és molt difícil també que s'hi presentin. Llavors s'han de fer paquets, llavors una part del paquet sí que funciona com l'he explicat jo, però l'altra part del plaquet és un manteniment normal i ha de funcionar com un manteniment normal. Llavors, lligades les dues coses, els mantenidors juguen. I després també hi ha petits capitals comarcals que es mouen en aquest sentit. Hi ha empreses que no es comptava, o sigui, gent nova, diguem-ne, bueno, nova relativament, o sigui, empreses de distribució, alguna de construcció, gent que treballava en instal·lacions, que ara doncs, troben un soci financer local i s'hi presenten. Que això tampoc no hi era abans. Abans estàvem més lligats als subministradors, als grans, als Iberdroles i tots aquests, que també hi juguen. Però és un escenari que també no tots els gats tenen el mateix color. És divers.
Molt bé, moltes gràcies, Ramon. Només un apunt de cares al debat d'aquesta tarda a la taula rodona. Si no m'equivoco, per una diapositiva que has passat i pel que jo conec de Girona, De moment hem parlat d'un 2,7% de les emissions que hem de reduir. No? O de, bueno, del, no, un 2,7% del total d'emissions que s'estan generant. No? Vull dir que tot aquest ventall d'accions...
No. Nosaltres vam definir un àmbit del PAES i l'àmbit que ara es definim, que això era, era lliure, diguem-ne, en principi, al principi era lliure, ara ja no ho estan, és bàsicament l'Ajuntament, el que gestiona directament. Uh-huh. Aquí nosaltres ja hem inclòs la gestió de residus, que en principi em sap que és una originalitat que la major part dels llocs no ho han fet. Nosaltres incloem la recuperació de material com a, com a estalvi energètic. Uh-huh. El sector municipal, el sector que inclou residus i cicle de l'aigua, i després el domèstic i el transport. I junt amb el domèstic doncs, hi ha una part de lo que seria el, la petita activitat econòmica que està dintre del, de l'estructura urbana. El que és indústria i sector primari no l'hem deixat fora, perquè és un sector en el que l'Ajuntament poca cosa podrà fer. Hi ha hagut municipis que han volgut posar-lo, i ara s'ha posat. I llavors el del, del tros aquest que agafem nosaltres es trobem un 20. Un 20 del, del total, incloent transport i domèstic, que les accions són molt complicades. I aquí, per exemple, doncs, el Joint Research Center vol que es quantifiquin. I clar, quantificar una campanya als escolars doncs, és una cosa que és un exercici d'imaginació més que una quantificació sèria. No? I, bueno. I de lo que és la despesa municipal, generalment anem a més. Anem a 30, a 35 i fins i tot en algun cas a 40. I així, el que representa això pel global de, dels objectius de Pembra de Catalunya, doncs no et sabria dir, ho tenim calculat, no et sabria dir qual és. Però bueno, és un, no, no. És un, no és el 2, és més.
Vale. Però estaria que
entre, entre el 15 i el 20.
Que, la, que el tipus de fórmules que has estat explicant fa més aviat referència al sector públic.
Sí, perquè l'actuació nostra, nosaltres només podem treballar amb l'administració local.
Bueno, doncs
i podem ajudar l'administració local a fer campanyes cara al domèstic i cara al transport, però directament no hi podem intervenir.
Vale, doncs res, només això, apuntar que aquest tema potser el podem deixar per la taula rodona, què passa també amb tot el sector de la comunitat, que també té un gran repte de reducció d'emissions. Deixem aquí de moment fins a 3:45, si no m'equivoco, i bueno, que aprofiti